passaríem al següent punt, que seria l'ordenança fiscal número 24, reguladora de les taxes del Centre Municipal d'Expressió.
Sí, en aquest cas també la proposta que porta l'equip de govern és la mateixa que us vam explicar el dia de la reunió. El problema que tenim en el cas del centre de l'Escola de Música és que hem d'aprovar unes taxes sense saber com quedarà la subvenció de la Generalitat. La última notícia que teníem des de la Federació de Municipis és que potser aquesta informació no ens arribi fins al setembre. I el problema és que no és només que no sabem com quedarà el finançament en el curs 2012-2013, sinó que ja des d'aquest gener no sabem quina ajuda rebrem per part de la Generalitat. En aquest cas, l'equip de govern el que proposa és un increment del 8%, en el que seria sensorial inicial i roda d'instrument bàsic, jove adult de 14 a 18 i jove adult de 19 a 25. En el cas de jove adult de més de 25 anys, proposàvem un increment del 10% per gravar una mica més als adults que volen estudiar música que no als, als joves. En el cas de l'aula taller, per la especificitat del tipus d'alumnat que va a aquesta classe, plantejaven només aquí augmentar l'IPC. I en el cas d'Escola de Teatre també plantejava un increment del 8% i en el cas de l'aula de taller mantenia l'increment de l'IPC només, també pel mateix cas de l'Escola de Música. I després les tres mesures socials que es plantejen per les famílies de Sant Celoni, que són, bueno, és aprovar les que ja existien, d'un descompte del 15% en família nombrosa, 2 o 3 fills, i aquí el llindar seria de 50.000 euros, de 4 o més fills 60.000 euros, després en famílies monoparentals un descompte del 15%, el llindar estaria situat en 37.500 euros i un descompte del 10% en el cas del segon germà matriculat a l'escola. En això jo crec que ens hauríem d'emplaçar tots i informar les famílies que davant d'aquesta incertesa tan gran que tenim, perquè s'ha arribat a parlar de que potser desapareix qualsevol tipus de subvenció a Escola de Música, doncs potser s'hauria d'informar les famílies que de moment s'aproven aquestes taxes, però que després, depenent de la magnitud de la tragèdia, doncs potser aquestes taxes ens hem de tornar a seure i tornar-les a negociar.
Paraules?
Sí. Sí. El grup de Convergència i Unió donarà el seu recolzament a la proposta i entenem que veiem l'esforç que fan totes les administracions davant aquest panorama, que no és agradable per ningú, i valorem l'esforç també que fa l'Ajuntament.
Carme?
Des d'Iniciativa el vot és favorable. Ara jo entenia que això, aquesta comunicació a les famílies ja estava feta.
No, el que es va fer al desembre és una comunicació a la família dient que del gener al juny no s'augmentarien les taxes, tot i que no sabem el que rebrem de gener a juny. Aquesta comunicació ja s'ha fet i aquest preu es manté. Ara estem parlant del curs següent,
sí,
o sigui, del setembre.
No s'ha fet aquesta comunicació.
No, perquè es farà ara quan, sobre el període de preinscripció i matrícula, que és quan s'informaran les famílies quan passin a matricular-se de que potser d'aquí uns mesos. És que no tenim ni idea del que passarà.
No, o sigui, per això que és molt important donar aquest feedback a les famílies, perquè es poden trobar.
I no es tracta tampoc de donar les culpes a ningú, vull dir, és que amb la realitat que tenim hem de treballar i hem de fer el que considerem.
Aquesta comunicació es faria quan es vagin a matricular.
Exacte.
Gerard?
Sí, des de la CUP votarem afirmativament, únic amb el compromís, com més o menys ja ha deixat dit de l'equip de govern, que quan se sàpiga quin és el finançament per part de la Generalitat es torni a ficar el tema sobre la taula, perquè el que estem segurs que no podem fer és absorbir tot el que no financi la Generalitat, no ho podem absorbir nosaltres, i menys quan es tracta de serveis que, tot i ser importants, no són bàsics.
He entès, Carme, que el teu vot seria desfavorable?
No.
Favorable, entès malament, doncs, perdó. Molt bé, doncs per tant quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, el 18, els preus públics per l'assistència a l'escola Bressol Municipal. Júlia?
Sí, en el cas de l'escola de Bressol ens trobem amb el mateix problema que amb l'escola de música, que tampoc sabem quin finançament rebrem de la Generalitat. Llavors, per coherència, igual que fem amb l'escola de música, des de l'equip de govern proposàvem de fer un augment del 8%, de fer-ho en el servei de tarda, en el servei de matí i en el servei de permanència, i després proposàvem de fer un increment de l'IPC en els serveis esporàdics i en el servei de menjador, servei migdia, perquè el que sí que s'ha valorat tècnicament és que fer un increment més alt de l'IPC en aquests serveis esporàdics moltes vegades no suposa un augment dels ingressos, sinó que el que suposa és una disminució, perquè hi ha molta gent que podia fer ús d'aquest servei esporàdic si no ho fa. Llavors tècnicament es va valorar que era millor fer una proposta d'augment de l'IPC, i el servei de tarda i servei matí i servei de permanència sí que fer un 8%. Tampoc sabem què passarà, i bueno, aquí l'última notícia de la Federació de Municipis és que potser a finals de març ens arribaria la informació de com quedaria la subvenció de la Generalitat, però de moment no ha arribat aquesta informació. Aquí també hi ha una esmena per part
de la CUP. Per tant, hi ha connexió? Hi ha connexió, sí. Endavant.
Bé, en principi estem d'acord amb la proposta. El 20% respecte a les famílies de l'increment per als foranes, bé, ho acceptem, tenim algun dubte, però en principi acceptem la proposta.
Sí, tot i que el nombre de foranes em sembla que és un 8% el que tenim a l'escola Bressol.
Des de la CUP hem fet una esmena en aquestes taxes. Passo a descriure una mica el fons de l'esmena. La situació econòmica actual...
És a dir, hem de votar l'esmena primer? Ho dic perquè s'ha demanat a la posició de vot. Hauríem d'haver discutit l'esmena primer?
No, s'ha donat una paraula, però no posició de vot, No he pas dit jo això,
Bueno, estaria bé doncs que l'alcalde, com a persona que coordina, doncs fes les coses ben fetes. Si hi ha una esmena i la coneix, doncs donem peu a l'esmena primer.
Potser com que estàveu parlant, no, però jo no, i després de seguida ha demanat la paraula. Vull dir, és un problema igual de comunicació, no? Hi ha una esmena de la CUP que s'ha comentat i que ells poden passar a explicar el fons de l'esmena.
Molt bé. La situació econòmica actual no ens permet seguir aprofundint en l'objectiu bàsic de la CUP pel que fa a l'educació de 0 a 3 anys. Ens agradaria i molt arribar a la universalització d'un sistema públic que garanteixi la funció pedagògica en l'atenció als infants d'aquesta edat, però malauradament per la situació econòmica això no és possible. Fins ara, en l'anterior legislatura, s'ha intentat compensar aquesta voluntat universalitzadora amb les ajudes que s'han concedit a tots els pares que, vulguin o no, han escolaritzat els seus fills en els centres privats. Creiem que ha arribat el moment d'anar ajustant el paper de l'escola Bressol Municipal al fet que no pot cobrir de forma universal la demanda dels pares que hi voldrien accedir. Malauradament, però, la normativa d'accés que ens imposa la Generalitat no ens permet afavorir que hi puguin accedir preferentment les famílies de treballadores i treballadors més necessitats, ja sigui per raons econòmiques o d'equitat educativa. En canvi, considerem que sí que és possible optimitzar els recursos que dediquem a l'escola Bressol Municipal cap a uns usos més intensius del servei. Actualment ens trobem en una escola Bressol molt poc utilitzada en el tram de tarda i molt utilitzada pel matí. Donant-se el cas que algú que necessitaria el servei durant tot el dia es pot quedar fora mentre la seva plaça és ocupada per un infant que només en fa ús pel matí. Volem reconduir aquesta situació, provocant l'atenció preferentment als pares que més ho necessita, aquells que deixen els seus fills durant tot el dia perquè treballen. En aquest sentit, hem proposat una nova graella de taxes. Proposem que el servei complet, matí i tarda, es mantingui amb el cost que proposa l'equip de govern. També mantenim la proposta per al servei exclusiu de tarda. Per altra banda, proposem un augment del servei exclusiu de matí, fins a equiparar-lo al de l'escola Bressol privada, que seria un augment del 23,2%. Amb això volem estimular que l'escola Bressol sigui emprada preferentment per aquells que requereixen d'un ús intensiu, optimitzant així els recursos emprats i amb la voluntat d'anar treballant per aconseguir que l'escola Bressol municipal pugui tendir a oferir un servei universal, si més no per a les famílies que tenen aquest requeriment d'alta intensitat d'ús. I per aquesta raó doncs, es proposa aquest augment només en els usuaris del tram de matí, que és una idea que proposem per optimitzar els recursos. Tots sabem que l'escola Bressol és un servei bàsic i que ens costa molts diners, també és veritat, i per això pensem que una manera d'afavorir que tingui una ocupació més alta durant tot el dia, fet que abarateria el preu per alumne i també segurament optimitzaria el preu del dinar, doncs pensem que és la proposta adequada per poder-ho fer amb les eines que tenim, ja que la Generalitat amb els seus decrets no ens dona gaire marge.
Estan comentant l'esmena.
Bé, el cas de l'esmena és el mateix d'abans, ha sigut el moment d'entrar, però ara que comenta el Gerard, n'hi ha dos punts que potser no tenen res a veure amb lo de la taxa, però que es comenten a l'esmena, i jo estic francament en desacord d'aquests criteris que tenim a la societat catalana. En primer lloc, és la idea de que s'ha d'escolaritzar un nen de 0 a 3 anys. Això no és obligatori a cap lloc. Per mi tindria que estar inclús ser voluntari fins als 6 anys, com es fa a Alemanya i a Suècia i en altres llocs. Això, la primera part, però no té res a veure amb l'esmena, només és un comentari. I la segona part, afavorir la presència d'un nen de 0 a 3 anys, nadons que no tenen ni un any, des de les 8 del matí a les 6 o les 6 de la tarda, tu afavoriràs la taxa, però a mi em sembla una incongruència en el que és la cura d'aquests nanos. Lo normal és que se limitin les hores de presència dels nanos a una escola amb aquestes edats, bebès de 0 a 9 mesos. Una altra cosa és la necessitat imposada per la nostra societat, que tothom treballa, les dones treballen, els pares treballen i ningú agafa els permisos de paternitat i maternitat o mira d'aprofitar. Això potser me'n vaig una mica de la teoria de l'esmena i de el que s'està parlant aquí de les escoles municipals bressols. Però jo penso que és un punt que hi ha que tindre en compte amb l'educació d'aquests nens tan petits i que és molt important als pares, no el que estiguin allà, que potser els monitors estan molt bé qualificats, però un nadó de 3 mesos el que li fa falta és el pare i la mare i no està 12 hores a una escola bressol. A part d'això, que no, ja dic que és una puntualització meva en aquest aspecte com a mare treballadora i com a dificultats en la conciliació de la vida laboral, el que tinc que dir és el mateix d'abans, m'estindré de l'esmena perquè no tinc les dades i m'hagués agradat de veure exactament els números com estan representats i potser n'hi haurà l'informe de l'interventor fet aquesta tarda, però jo me'l miraré demà al dematí. O sigui que demà podré opinar més clarament.
Bé, no sé si... Francesc?
Bé, la situació és similar a la d'abans, no? És una esmena presentada. Una esmena, jo crec que la Carme ho ha dit molt bé, ha puntualitzat alguns aspectes que segurament són discutibles i mereixen una certa reflexió. El fet de posar una taxa de matí i tarda i gravar molt solament el de matí per forçar, aquest és un tema que havia estat de debat i que se n'havia parlat a l'escola Bressol i amb els tècnics, recordo que n'havíem estat o havíem estat valorant. És un tema que segurament no està tan clar, i que bé, nosaltres el trobem ara sobre la taula i ens hauria agradat haver-ho tingut una mica abans per poder-nos posicionar. Per tant, doncs, el nostre vot serà negatiu, en contra de l'esmena, no? De la manera que s'ha presentat, perquè no podem tenir un criteri unànim al respecte.
Bé, de fet tant l'escola Bressol com l'escola de música és un... el hàndicap que tenim les administracions locals és que no tenim garantia del recolzament que es va iniciar fa anys amb el tema d'escoles Bressol per part de la Generalitat. Veiem que aquests anys s'estan produint retallades. La proposta de la CUP en una bona part no varia el que es proposava i es varia el tema del matí. De vegades respecte al que proposava l'equip de govern són 18 euros mensuals, o sigui que és una quantitat segurament assumible. Com veiem, els ajuntaments que actualment estan aprovant taxes d'escola Bressol, també amb la incògnita de la subvenció, no sé, un poble veí doncs, ha fet un augment del 46%, Mataró volia fer un augment semblant a aquest del 22% quan és de tota la jornada i d'augments superiors quan és mitja jornada i lactants del 14-16%, el que passa que de vegades les majories o minories, com és el cas de més d'un ajuntament, doncs fa que no s'aprovin. En aquest cas la proposta de la CUP nosaltres s'ha debatut, s'ha discutit, s'han fet els canvis si s'ha cregut convenient algun canvi, i la regidora en aquest cas ho ha assumit perquè creiem que és interessant i que és la manera de mantenir un servei per nosaltres bàsic. Segurament si entréssim en la discussió que ha iniciat la Carme, segurament no és el moment ni potser altres països tenen altres maneres o creen...
Per al·lusions, aquí moltes vegades se parla del mundo mundial i
extraterrestre, i si cal extraterrestre,
sí. Per això jo he fet una al·lusió i he dit que no, però
no ho iniciaré perquè
no
ho iniciaré perquè és complexa, no? El que hem d'intentar és de totes és mantenir aquests serveis bàsics, entenem que s'han de mantenir, i fent un esforç també com a administració que d'entrada un esforç superior que estava contemplat aquests darrers anys. No sé si vols fer alguna puntualització, Júlia.
No, només això, que ja han fet l'esforç, igual que en el cas de l'escola de música, de no fer aquest augment ja en aquest curs, tot i que no sabem ja des del gener amb quin finançament comptem, i res, la mateixa reflexió que hem fet abans, que bueno, potser ens haurem de seure d'aquí uns mesos, perquè tenim una incertesa total, ni de la quantitat ni de quan ho sabrem.
Per tant, el que es produiria és una votació de l'esmena.
Sí, tant com s'han posicionat els grups, 9 vots a favor, 7 en contra i una abstenció. L'esmena quedaria incorporada i ara s'hauria de votar el text
definitiu.
Esmenat,
no?
A veure, pel text esmenant, jo recullo una mica allò que ara deia el senyor Joan sobre les coses que s'han vingut fent durant aquests últims anys i per tant les subvencions que hi havia en escoles bressol, que es va fer doncs, entre tots. Ja ho he dit un cop, però ho tornaré a dir, aniré molt ràpid. La Generalitat, perquè sembla que ara vostè feia al·lusions a que algú estava intentant tirar enrere alguna cosa que algú havia aconseguit, el 2010 es va trobar un dèficit de 8.352 milions d'euros, que era una desviació ni més ni menys que d'un 75% del pressupost. Això vol dir que un de cada 3 euros no estava pressupostat. El deute és de 31.740 milions d'euros, això el 2010, que és el pressupost de totes les conselleries el 2011, i els interessos que es paga durant el 2011, que es van pagar durant el 2011, era el pressupost de 5 conselleries. En tot cas, a part d'això, l'Estat ens deu 20.000 milions d'euros, i en aquest cas la incertesa que hi ha, que hi és, i és fins que s'aprovi el pressupost de l'Estat, perquè si no sabem què ens transfereix l'Estat, no sabem què podem transferir. En tot cas, el pressupost s'ha presentat la primera proposta i ja sabem que 150 milions d'euros en educació a Catalunya no hi seran. Per tant, les coses pinten malament. En tot cas, votem a favor de la proposta i clarificar una mica aquests termes.
Sí, la CUP òbviament votarà a favor un cop introduïda l'esmena i ratificar que la recepta de la CUP per la crisi no és la retallada sinó l'optimització dels recursos, i que tenim una escola bressol molt poc utilitzada a la tarda i per optimitzar els recursos doncs, l'hem d'omplir durant tot el dia, i pensem que la millor recepta és aquest augment de només la fase del matí. Pensem que així optimitzarem més els recursos, i que si ara bé pot semblar un augment de la taxa, només, encara que només sigui en un apartat, pensem que optimitzant aquests recursos, quan ens arribi segurament la mala notícia de la disminució d'ingressos de la Generalitat, si hem sigut prou hàbils per abans optimitzar aquests recursos, segurament a mig termini pues, es veurà amb un no augment de... que ens haguéssim vist forçats en un futur.
Carme?
Des d'Iniciativa, com en el punt anterior, votarem amb abstenció perquè no hi ha la documentació pertinent al moment de decidir-ho.
Un segon, puc rectificar el punt, si no ho sap greu?
Sí, fins que no es vota es pot rectificar.
No, perquè he votat ja, he dit que votàvem a favor.
Sí.
Doncs ens abstenim com en el vot anterior.
Jo anava a cantar els vots afirmatius i tal.
Doncs ens abstenim.
Doncs bé. Sí, per tant queda aprovat amb 9 vots favorables i 8 abstencions. Passaríem al següent punt, aprovació, si s'escau, la modificació de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable. Bé, una breu explicació de les tarifes que es porten avui a la seva aprovació. Les tarifes anteriors es van aprovar a l'octubre del 2009, i com crec que és recomanable és no deixar passar massa temps entre una aprovació i l'altra. Van entrar en un mal moment la demanda de revisió de tarifes per part de Sorea, perquè eren els vols de les eleccions municipals l'any passat, i aleshores per això s'ha fet tot el tràmit de revisió de propostes i de revisió de números, i el que, com deia, es van aprovar l'octubre del 2009, i aquestes, si s'aproven, serien a l'abril del 2012 i haurien transcorregut dos anys i mig, més o menys. Entenem que és acurat el que es planteja de revisió, és un 14,23. Hem de tenir en compte que si comparem, jo avui he fet l'exercici de buscar de l'últim rebut meu particular de què representa aquest augment. La despesa, bueno, el consum són 35 metres cúbics del meu rebut de l'últim trimestre, que deu ser, és el promig del 70% dels consums, entre 0 i 70 o 60 metres cúbics és el 70% del consum d'aigua del municipi. Aquest augment que es planteja en representaria un augment sumant els metres cúbics, la quota de servei i l'IVA, representaria 2,15 euros en 3 mesos, o sigui un 0,72 cèntims mensuals d'augment. O sigui, entenem que és una quantitat assumible per la població, està clar, i que fa possible doncs fer front a les inversions que s'han fet i poder fer front a les inversions properes que ja anirien amb la propera revisió de tarifa. Hem de tenir en compte que si només es compten els metres cúbics i la quota de servei són 0,57 cèntims mensuals. Vull dir que de vegades els percentatges d'augments de vegades semblen molt alts, però és semblant, amb números és semblant a les tarifes que es van aprovar l'octubre del 2009, que va ser del 22, també era més temps el que havia transcorregut, i és un augment semblant per unes inversions semblants, i que encara queda un tram d'inversions a fer en aquests ara properament, doncs que faran que també s'hagin d'anar incorporant aquestes inversions a la tarifa corresponent. És una breu explicació per no allargar-me més. Si hi ha paraules, Carme?
Bé, ho he deixat al final perquè estem més tous, suposo, perquè és prou important per donar-li tota la dedicació que faci falta, perquè n'hi ha molts números en aquests informes i realment importants. En primer lloc, hi ha un dalt a baix de lo que plantea Sorea en un primer moment del 38,23% d'augment. L'Ajuntament, un altre informe, diu que un 6,54%. Sorea presenta el seu desacord i arribem a un 19,45% i al final es planteja un 14,23%. Un 14,23% d'augment de les taxes en aquest moment que s'està bombardejant a tota la ciutadania en augment de taxes i amb els números que es donen aquí ho trobo del tot incongruent. En primer lloc perquè hi ha diversos punts dels diferents informes que són contradictoris. Per exemple, una part d'aquests costos que es repercuteixen amb les tarifes és el personal. El personal involucrat parcialment a l'Ajuntament de Sant Celoni i altres municipis. L'informe de Sorea parla de 1, 2, 3, 5 persones. En canvi, l'Ajuntament, en quant a personal, parla de 4 persones. Encara que l'import final per personal sigui el mateix, hi ha una diferència d'una persona d'un lloc de treball. Això en primer lloc. En segon lloc, n'hi ha el que es diu que seria l'aprofitament del cabal, o sigui, el que és la... A veure, un moment. El rendiment del cabal, el rendiment del cabal. Aquí parlem en diverses reunions, hem parlat... Normalment a les reunions parlem molt, però els números els mirem al final i n'hi ha molts números. Es parlen d'inversions a tot el sistema de distribució d'aigua de l'Ajuntament. En canvi, el rendiment del cabal l'any passat era el 77% i tot el que es planteja fent un rendiment igual, del 77%. Això implica que el que són fuites del sistema de la red d'aigües, impagaments o qualsevol altra apreciació dintre d'aquest sistema no fa millorar el rendiment. El que es buscaria o es tindria que buscar és millorar el rendiment amb les inversions. Com afecten aquests números? Si al final el que s'aprofita i se desaprofita, el que es cobra i no es cobra, acaba el mateix percentatge, que és el 77, no es millora. N'hi ha una sèrie de punts també que seria, per exemple, l'informe final de l'interventor, que per això sempre ens referim als tècnics i al que diuen i als seus informes, i diu que per finalitzar aquest informe, indicar que una actuació important a requerir a l'empresa concessionària és l'elaboració i presentació durant la vigència del nou estudi de tarifes d'una proposta de reorganització del servei per tal de disminuir els costos de la concessió i adequar-los a la necessitat de reducció de les despeses dels serveis municipals dins del context econòmic d'estalvis i despeses. Pues bé, jo el que demano que aquest requeriment a l'empresa concessionària d'aquesta elaboració i presentació d'una proposta de reorganització del servei i sobretot dels números ben fet es faci abans d'aprovar les taxes, perquè aquest 14 a mi no em queda clar per enlloc. Per tant, el meu vot ja ho he justificat i serà negatiu.
Bé, no per convèncer Carme, aviam, l'interventor el que informa, en el seu informe diu que entén que els números que es porten estan bé, però que caldria, per rebaixar les despeses, caldria fer estudiar una reorganització de l'empresa. Jo sé que les empreses d'aigües, no, les que estan almenys a nivell de la comarca, doncs estan plantejant-se en alguns llocs tancar oficines, que també vol dir acomiadar persones, per tal de rebaixar costos. Vull dir que el tema sempre és delicat, quan toques i pots tocar persones que després queden en una situació d'atur. El 14% hem de tenir en compte que això és en el transcurs de 2,48 anys, vol dir un augment anual del 3,4. El 3,4, vull dir que els números són semblants a l'anterior estudi de tarifes, que va ser del 3,6 anual. Són quantitats, jo diria, assumibles quan al darrere d'això hi ha una inversió important que s'està fent i que veurem la millora de totes d'aquí un temps, però aquesta inversió s'ha de fer. I jo diria que va ser una inversió que vam aprovar i acceptar tots els grups municipals de l'Ajuntament en el seu moment. Jo crec que amb això també jo crec que hem de ser conscients, no?, de que ens vam prioritzar el poder aprofitar les aigües pròpies del municipi fer una estació, una TAP, no? Una estació transformadora de, no? Tot el procés de l'aigua, i crec que estem per aquest camí. El tema del rendiment de la xarxa, el tema del rendiment de la xarxa, es van fer les comprovacions quan s'adivina que hi ha fuites. Una part d'aquest rendiment ve donada per consums municipals, també, d'aquest rendiment de la xarxa, i si demanes dades d'altres municipis, no està malament, eh? Tot és millorable, i segur que es millorarà quan es facin el canvi de tuberies d'una bona part de la població, que encara són tuberies antigues i que està prevista en el procés d'inversions també de fer canvis per zones del municipi. Jo crec que és, com deia, el 3,4%. Hem de tenir en compte que això és la despesa, no, de l'empresa, més les inversions. Altra cosa serà que després hi ha tot un seguit de cànons que augmentaran perquè la llei o els pressupostos de la Generalitat ho diu. Però això
és una altra, que no,
això, però això és a part. En aquí el que, com a ajuntament, em sembla que tenim l'obligació de que quan es presenta un estudi de tarifes és revisar-lo, és amb lupa, retocar-lo, i que els tècnics al final estiguin convençuts del que es proposa, reuneix totes les condicions, i així ho hem fet per davant i per darrere. La del 38% que es demanava inicialment, i s'ha de dir, hi havia una part d'inversió que no repercuteix a tarifa, que s'havia posat a repercussió de tarifa, doncs fil per randa, doncs, que era una quantitat important d'aquests darrers anys, del 2009 al 2012, que era més de 1.100.000 euros, una part d'aquesta s'havia erròniament posat a tarifes. Doncs això sí que tinc la confiança amb tots els tècnics de l'Ajuntament, els que estan a l'àrea de territori, com a nivell econòmic i de secretaria, de treballar-ho, no?, a consciència, per tal de que el que es presenta ja en el ple doncs està molt acurat. També s'ha de tenir en compte que això és un... tots aquests temes de números són complexes, per això fins i tot les tarifes d'aigua i els altres temes, aquest ple ha estat, no?, molt dilatat en el temps, que des de que es van fer no les comissions informatives, sinó que es va parlar del que aniria en el ple en aquestes, no?, abans de les informatives, doncs es va dir, i sapigueu que teniu a la vostra disposició tota la informació que estan aquí, que és tota, però també algun aclariment a nivell dels tècnics, els polítics i els tècnics, estem a la vostra disposició per qualsevol dubte que hi hagi, doncs, que no sigui un dubte en aquest mateix moment del ple, perquè de vegades hi ha temes tècnics que és difícil que ho sapiguem tot, això està claríssim. Aquí ha treballat molta gent i d'una manera, jo diria, molt, molt eficaç.
Jo no poso en dubte pas el treball dels tècnics, el que dic que el seguit de dades que n'hi ha aquí, en primer lloc dius el personal i l'acomiadament en altres empreses d'altres municipis, aquí no es posen d'acord, en un diu que n'hi ha 4 i en altre diu que n'hi ha 5, llavors això està aquí, és només aclarir tots aquests conceptes, apurar-ho més i afinar el que és l'augment i exigir amb les inversions la millora de l'aprofitament de l'aigua, perquè n'hi ha un 25%, no un 23%, que es dona i no es cobra. Jo no crec que l'Ajuntament gasti el 23%, i si no, tindrà que fer un estudi de...
No voldria entrar en discussió, però totes les xarxes no són hermètiques i no tenen pèrdues. I les inversions que s'estan fent en aquest moment, que s'estan fent, són nous dipòsits que estan acabats, l'ETAP, això és el gruix de la inversió, no són les canalitzacions individuals, que això ja vindrà després, o pels carrers, diguem, no? Això ja vindrà després, però primer és assegurar amb nous dipòsits, no?, el poder anul·lar un dipòsit antic, que és el de la Salle, tirar la terra, perquè no, bueno, perquè està com està, i que algun dia pot caure la part de dalt, i posar en funcionament, i fins i tot també millorar una mica la pressió. S'hauran de canviar tuberies, però d'entrada ja es milloraria una mica la pressió en zones de Sant Soni que tenen necessitat de posar bombes de pressió per tal de que els hi pugi l'aigua en les seves vivendes. Jo crec que estem... I com deia, l'augment és de 0,72 cèntims mensuals, amb un rebut normal.
Jo no parlo d'un rebut d'una persona, jo parlo del conjunt dels números.
No,
Déu, però jo parlo del conjunt de del punt que es presenta al ple, que és el conjunt de les taxes de l'Ajuntament, no d'una cosa particular, d'una persona.
No, però hem de veure la traslació d'un augment que representa a nivell ciutadà, si no ens equivocaríem. Abans s'ha comentat l'augment, si no recordo malament, de l'escola d'adults d'un 8% es deia un euro més. Doncs bueno, hem de saber-ho, no passa res. Paraula?
Bé, nosaltres, el nostre vot serà favorable perquè aquestes taxes es basen en les que es van aprovar ara fa 2 anys, que en aquell moment es va incorporar una modificació substancial a com eren les taxes amb anterioritat per tal de no gravar a les famílies o les persones amb consums baixos i gravar molt més aquelles famílies o aquelles persones amb consums alts per la tipologia d'habitatge, pel seu ús que feien de l'aigua, no? Amb una diferència molt substancial d'uns als altres, en aquell moment incorporant una modificació que marcava un preu, un valor fixe per cada família o cada comptador, tenia un valor mínim fixe i a partir d'aquí es marcava el preu pel metro cúbic, amb aquesta proporció. Pensem que va ser una bona proposta i de fet va ser aprovada per tots els grups, per tant va ser ben valorada per tothom. Ara el que fem és incrementar en funció de l'IPC i en funció de les inversions, sobretot, no? Aquí juguen un paper molt important tot el paquet d'inversions que s'ha fet en el seu moment, que ho van aprovar també tots els grups. Es va fer una concessió de 25 anys i es va fer precisament de 25 anys perquè hi havia un paquet d'inversions molt costoses i es necessitava un temps perllongat per poder-les amortitzar a través de les taxes. Les inversions es repercuteixen a la taxa, però es reparteix al llarg de tota la concessió. Per tant, quan abans es facin les inversions, i amb això pues, cal que l'equip de govern estigui a sobre perquè les inversions avancin a bon ritme, es podran repercutir i repartir més al llarg dels anys a les famílies i als ciutadans de Sant Celoni. Entenem que en aquí una altra cosa que es va fer bé va ser auditar el servei, perquè sí que vàrem viure el 2009 la discussió dels costos per part de l'empresa concessionària i la que feien des dels propis serveis tècnics, i en el cas d'inversions recordo que va generar dificultats i es va prendre la decisió en aquell moment de comptabilitzar molt bé totes les inversions, que no s'escapés absolutament res. Jo crec que això ara s'ha notat amb què aquesta informació s'ha tingut a l'hora de fer el càlcul, i que es va fer una auditoria que crec que ha permès d'una manera objectiva posar sobre la taula els costos que es consideraven més reals, no? Que juntament amb els serveis tècnics això ha ajudat a resituar la primera proposta, que segurament era excessivament gravosa, no? Perquè no s'havia comptat tots els costos d'una manera acurada. Més enllà de que segurament hi ha coses que individualment amb un anàlisi que si ens hi dediquéssim moltes hores potser trobaríem algun aspecte en el que no hi estem d'acord, però entenem que entre l'auditoria i l'estudi tècnic que s'ha fet des d'intervenció i des dels serveis tècnics de l'àrea de territori, doncs entenem que l'increment que es fa és l'adequat, és el que pertoca pel nivell d'inversions i a l'IPC que s'ha produït. Per aquest motiu entenem que manté la proporcionalitat de qui menys consumeix que tingui un cost inferior del metro cúbic, i en canvi qui més consumeixi tingui un preu superior del metro cúbic. Ens sembla que això és coherent amb una utilització de l'aigua i per tant amb una regulació com a administració, que crec que és el que ens pertoca, no? A regular-ho d'una manera eficient. Ens sembla que la proposta és correcta i nosaltres pues, donaríem el vot favorable.
Endavant. Sí, bé, una mica en la línia que comentava en Francesc, doncs la bona feina que creiem que es va fer doncs, ara farà 3-4 anys, Aquest tema, el tema de l'aigua, doncs, per la CUP sempre ha estat doncs, un tema molt sensible. En el ple del 27 de desembre del 2007, doncs, ja en una de les primeres tasques a nivell institucional que tenia la CUP, doncs, ja vam posar-ho sobre la taula, vam comentar doncs, que en aquell moment sembla que estava basat tot en una quota mínima, no? Per una quota mínima molt alta per tothom. Doncs el que volíem doncs, és que es fomentés doncs, una mica l'estalvi de l'aigua, que es fomentés doncs, que qui gastava més doncs, pagués més, etc etc. Va ser en aquest ple que apuntava en Francesc, el 8 d'octubre del 2009, que és on es va aprovar doncs, aquest canvi de la tarificació de l'aigua. Una mica amb quatre bases. Una seria que, perquè creiem que l'aigua era un bé natural, no? És un bé natural escàs i que com a tal doncs, s'ha de preservar. Després també que cal incentivar doncs, l'estalvi d'aigua i beneficiar d'alguna manera els consums més baixos. I després que també doncs, calia una política doncs, de sostenibilitat mediambiental doncs, vinculada sobretot a potenciar aquest estalvi, no? A un establiment de tarifes que gravessin de forma doncs, progressiva i més elevada doncs, els grans consums. I per quart, doncs, el que convenia doncs, incorporar ajuts a famílies de més de 4 membres, que em sembla que també doncs, es va aprovar, com ja contemplava doncs, el propi cànon. En base a aquests criteris, doncs, sí que en aquell ple doncs, es va aprovar a eliminar el consum mínim, donat que fins a aquell moment doncs, tothom pagava un mínim consum, tant si arribava aquest mínim com si no. Després es va establir doncs, una quota fixa de servei ajustada en 4 trams, que són els que comentava en Francesc, de nova creació, precisament per gravar doncs, els consums més elevats i incentivar i bonificar els consums més baixos. En el cas del consum de l'aigua per ús industrial, sembla que eren 3 trams. Per tant, dos o tres? Dos trams. Val. Doncs això. I per tant, res, doncs, aquestes noves tarifes doncs, potenciaven l'estalvi a l'aigua i tenien doncs, en compte doncs, aspectes més de caire social. Avui doncs, tornem a parlar de les tarifes i és aquí doncs, ja on entraria més a discrepar amb el que comentava en Francesc. Entrem a parlar de les tarifes doncs, perquè el dia 15 de maig Sòria va sol·licitar a l'Ajuntament doncs, modificar aquestes tarifes de subministrament d'aigua potable que van ser aprovades, recordem, per la Comissió de Preus de Catalunya doncs, el 12 de novembre de 2009 i amb un previ informe favorable al ple de l'Ajuntament de Sant Celoni. En aquest escrit inicial del 15 de maig doncs, Sòria proposa un increment que trobem del tot desmesurable del 38,23% de la tarifa de venda de l'aigua. En aquest marc també doncs, la societat Faura Casses Auditors va fer un informe el que només podem dir que no ens aclareix gaires coses, sinó que sembla que el que fa és donar un suport doncs, a la decisió presa per l'administració. No? I esperem doncs, que el càrrec, em sembla que eren 4.300 euros més IVA que ha costat aquest estudi, doncs, que finalment no vagi a càrrec del consistori. Per part dels serveis tècnics municipals es va emetre un informe a data 27 de gener del 2012 on es discuteixen doncs, diversos apartats de l'estudi econòmic de modificació de tarifes presentat per Sòria i s'aposta per l'increment del 6,4% atenent a l'IPC i es requereix a Sòria per tal que elabori i presenti una proposta de reorganització del servei per tal de disminuir tots aquests costos de la concessió i així adequar-los a la necessitat de reducció de despeses dels serveis municipals. D'aquest informe se'n dona trasllat a Sòria qui mostra el seu desacord i si bé mostra la seva voluntat d'arribar a un enteniment. A partir d'aquí, a través dels serveis tècnics municipals, doncs ens fa un informe, doncs, un informe on ja es marca doncs, la quota aquesta del 14%. Nosaltres, tot i que compartim la bona feina feta doncs, fa 2 o 3 anys, creiem que ara s'hauria de mantenir la mateixa lògica i que aquest increment no gravés igual a tothom. Val? Estem parlant d'un increment que grava igual a tots els trams, estem parlant de que es deixa de tarificar per trams, ja que, tot i que sí que arrossegues doncs, la situació o l'estructura inicial, però aquest augment sí que afecta a tothom per igual. També parlar doncs, de no justificada per nosaltres la primera proposta del 34%, no l'entenem, no l'hem arribat a entendre, tot i que creiem que és, com comentava en Francesc, a través de les inversions, però segons hem pogut saber, doncs, a través de les inversions, Sòria també té un benefici industrial d'un 6%. Val? No només a través de la concessió, sinó també a través de les inversions, Sòria té un 6% de benefici industrial. A partir d'aquí també volem manifestar el nostre absolut malestar, perquè després de consultar els informes hem vist que a Sant Celoni encara hi ha més de 25 quilòmetres de canonades de fibrociment, que és una barreja ciment-Portland i amiant, que és del tot censurable i és de fet cancerigen, i que l'any 1999 la Unió Europea va prohibir. A part d'això també volem reiterar, i tal com hem comentat en el servei de neteja viària, doncs que estem buscant un altre cop aquest equilibri financer, no? Nosaltres sempre, ja ho sabeu, i ens farem pesats, però apostem per la gestió directa de tots aquests serveis, i ara sembla que aquesta gestió indirecta doncs no és tan bona com es proposava fa 2 o 3 anys quan es va aprovar la concessió. A partir d'aquí, doncs, suposo com heu pogut deduir, doncs el nostre vot és en contra, i també volem demanar i que quedi en acte i instar l'equip de govern que comenci a treballar doncs, per adoptar les mesures possibles per arreglar tot el tema de les canonades als 25 quilòmetres aquests de fibrociment, i també per començar a estudiar d'una vegada ja la viabilitat d'una gestió directa d'aquest servei. Moltes gràcies.
Bé, segurament hi haurà amb alguns temes que no arribarem d'acord amb uns grups o amb els altres, això ha passat sempre, i amb el tema de l'aigua no fa massa que es va fer una concessió a 25 anys, que abans es recordava, i que té 25 anys de concessió d'entrada, no? També s'ha de dir que difícilment les inversions que s'estan fent com a ajuntament no les podríem suportar actualment, perquè no es podrien, perquè estem al màxim d'endeutament, o sigui, ens hem passat, i això representava unes inversions de més de 5 milions d'euros, les que van a tarifes, i després encara unes que van a càrrec de l'empresa. Ho dic per aclarir-ho. També, com que hi ha gent que ens escolta aquí a la sala i a la ràdio, doncs traiem dramatisme.
No ho sé, poder no.
Però jo trauria dramatisme al tema de les tuberies. El tema de les tuberies, quan s'ha comentat el tema de les tuberies de fibrociment que són, hem de tenir en compte que l'amiant és perillós quan el talles, quan l'utilitzes, però no en el cas que ja estiguis utilitzant i que això ja està impermeabilitzat, vull dir, ho dic perquè no, si no pot semblar...
No, en cap moment he aportat el meu gra de dramatisme, només ho he descrit.
No, però és que parlem d'un tema cancerigen, jo he sentit opinions per aquí a la vora que diu, ostres, no, ho dic, Sí, però...
Està prohibit per la Unió Europea, real.
Sí, de posar noves tuberies, no? Això passa com a les teulades de d'Uralita, no? Diguem, era la marca Uralita que porta amiant. Però vull dir que no, que és un... Actualment no causaria, no causa problemes a la salut de les persones. I jo diria la feina que es va fer el 2009, jo crec que es va revisar coses, que sempre tot és revisable, però també hem de tenir en compte que si sempre fem l'augment és, diguem, és al revés, no? El que consumeix poc menys, vull dir, quan estem parlant de quantitats, això de 0,60 cèntims de 0,60 cèntims mensuals, també hi ha col·lectius, i això també ens havia arribat a alguns col·lectius o temes econòmics, que també segons si això es va fent cada vegada, realment hi ha sotregades per part de persones. Això es va comentar amb algunes activitats econòmiques, que pot ser indústries, no? Que si ho graves molt també ho noten en el seu compte de resultats, i amb un problema greu de vegades de poder comparar, i no diré de deslocalitzar-se, però que tothom fa números, i també amb activitats més, com ho diria, més casolanes, però perruqueries, etc. Això també, si ho anem fent, cada vegada es dispararia més el cost d'aquesta aigua per aquests col·lectius, que també entenem que la feina està ben feta i que augments d'aquest tipus els podem suportar tots. També s'ha de dir que a nivell tècnic el que es considera quota de servei també augmenta aquest 14%, però també es podria en algun moment reestudiar i en aquí que es produís un augment una mica més gran, perquè normalment la quota de servei és la que garanteix les inversions, o podria ser la que garantís les inversions, no? Tants números de rebuts, etc., o una part de les inversions, no? Aquesta quota de servei, que ha de ser la quota mínima, no? Jo crec que això en properes tarifes també s'ha de posar sobre la taula i fer números per veure si és oportú revisar-la o no revisar-la en quant a quota de servei i el consum fer una altra lectura. O sigui, jo crec que els grups no van manifestar, bueno, si hi ha alguna altra paraula, Gerard?
Només aclarir que quan parlem de que qui gasta més consumeixi més, no estem parlant de la peluqueria, no estem parlant d'aquells usos de l'aigua que no són bàsics, com són jardins, piscines, etc. Això sí que és fàcil amb el que és un habitatge. Doncs si un habitatge gasta 60 metres cúbics, és obvi que no gasta 60 metres cúbics per dutxar-se i rentar-se i rentar els plats. Per tant, no estem dient de que ho paguin les peluqueries, sinó que ho pagui aquella gent que fa un ús de l'aigua que no és bàsic, sinó que és pel seu...
Però clar, com que segurament hi ha activitats econòmiques que no es discriminen, doncs restauració, hotel, no? Hotels, vull dir, s'ha d'anar al tanto segons com ho toques, que no sigui contraproduent. Jo crec que la feina està feta, està ben feta, doncs per això nosaltres considerem que és aplicar-ho a la tarifa en el seu conjunt quan és un augment raonable i que incideix mínimament. Jo diria que això sí que, si després anem fent lectura del rebut, això incidirà molt poc respecte al que ja està incidint actualment. Com que és meu, no? Paguem 15 euros, no?, del total de l'aigua i 19 de cànons, no?
Doncs en què quedem? Que incideix o no incideix?
No, els cànons van a part, però en el...
No, però com que mires tan meticulosament la factura, dic que al final incideix...
No, amb 0,60, amb 0,60 cèntims, eh? Amb 60 cèntims, eh? O sigui, la Carme, el teu vot seria...
El meu vot, com he dit abans, i per tot l'argumentari que he fet abans, és negatiu. Però insistiria en el tema de que parleu de l'estalvi de l'aigua, d'un bé comú, de que paguin més els que més gasten, tot això està molt bé, però en realitat el rendiment s'està perdent un 23% de l'aigua. Això es té que mirar de curar una mica més. Almenys també dieu que l'últim ple ho van aprovar, molt bona feina, però potser hi ha coses que es pot acurar una mica més.
Segurament. Però em poso a la teva disposició per tenir una sentada a nivell, no?, amb els tècnics, perquè expliquin, no?, la seva visió de tot el funcionament del servei de l'aigua. Vull dir, com a tots els grups, sempre han estat els tècnics a la vostra disposició. Per tant, s'aprovaria amb 14 vots favorables i 3 vots negatius. Passaríem a l'apartat de mocions, que seria una moció sobre la reforma laboral imposada pel govern de l'Estat, que s'ha presentat per part del... Bueno, són dues mocions, PSC i Iniciativa n'hem presentat una, i la CUP n'ha presentat una altra, que també és del mateix tema. El que passa que haurem tenir que discutir cada una d'elles, no? Sí, perquè també pot ser que surtin aprovades les dues. o cap, no? Per tant, passem a la primera i, si voleu, entrem en el debat conjunt. Carme, si vols explicar-la. Explica-la, sí, perquè llegir-ho...
O sigui, aquesta moció... Aquesta moció el que fa és el reflexe del que va plantejar la vaga general del 29 de març, el dia passat. El que es demana de veritat és que el govern d'Espanya se senti en emoció. Que aquestes propostes que fa traspassen el que constitucionalment es pot tindre en compte com a grup que ha assolit una majoria absoluta, al carrer van sortir molt més gent de la que hi han votat. Per tant, és un neguit de la societat i té que sentar-se a negociar, a escoltar a totes les parts i no tirar per el camí del mig i derrocar acords que n'hi havia per als treballadors, que són la immensa majoria. A més, en la moció parla de tot el que hem estat sentint i escoltant aquests dies, però és que hi ha una part molt important i és que no s'estan als ciutadans a criminar a pujades de taxes, a pujades de totes les batalles, totes les pujades. i només paguem els treballadors. Els que estem passant una nòmina con un IRPF que estem matriculats, aquest no pot treure's de res. Llavors aquesta moció és en reflexa d'aquest neguit de la ciutadania en aquests moments i dels treballadors molt particularment. El meu vot és a favor, esclar.
Sí, bueno, seré ràpid i breu perquè l'hora ho diu, no, bueno, tal, jo crec que, no, que tal com ha dit la Carme, no cal explicar gaire coses més, però sí que és veritat que la reforma laboral que estem patint, no, doncs s'ha creat, segons el govern, per ocupar i el que està generant en breu és desocupació, i això doncs és un tema prou important, no? Sobretot, quatre coses i quatre punts, és que han augmentat els ERO's en els últims dies des que està aprovada. Una segona qüestió és l'abolició de grans drets laborals que durant tant de temps doncs, han tingut que els més vells, els més grans, doncs, han tingut que treballar-los per tenir-los, i això significa una pèrdua considerable. I la més important, encara que totes són importants, sobretot és el que apuntaves, és el poc diàleg amb els agents socials, amb els sindicats i amb els agents socials, i per tant doncs, i la reforma laboral és un clar exemple, doncs, no l'abolició, però sí la pèrdua o la manca de negociació col·lectiva, que és el mecanisme essencial, bàsic, per poder adquirir consensos dels drets econòmics, laborals i socials dels treballadors, no? I doncs, naturalment ja no cal que digui més, però estem totalment d'acord amb aquesta moció en contra de la reforma laboral de l'Estat.
Bé, intervinc per aquesta i per l'altra, i ajunta, jo el que demanaria és que poguéssim fer una de sola, perquè bàsicament el que diu és el mateix. En tot cas, jo sí que faig el posicionament per totes dues ja, val? I també aporto el posicionament de Convergència i Unió a tots nivells. Amb què no estava d'acord Ciu d'aquesta reforma laboral? Doncs bé, en primer lloc, amb el poc consens que hi havia hagut, és cert, no diré poc debat perquè després explicaré perquè n'hi ha hagut molt i moltíssim de debat, però en tot cas el poc consens, i dos, per la invasió de l'autogovern de Catalunya, val? Com ho hem intentat resoldre? A veure, el punt 1, Convergència i Unió va aconseguir que el decret llei es convertís en un projecte de llei, que vol dir que el que s'ha votat ara no és la reforma laboral, i això ho vull deixar molt clar perquè em confós a tothom. No hem votat la reforma laboral, hem votat la convalidació per passar-se a discutir en el Congreso. Per tant, ara tenim un projecte de llei que ha obert el seu període d'esmenes i fins al 24 d'abril no s'acaba. Per tant, aquí ara tothom pot dir la seva. En tot cas, ha sigut una de les aportacions que ha fet Convergència i Unió al procés. I en segon lloc, el que dèiem de l'autogovern, doncs s'ha acordat que Catalunya gestionarà les polítiques actives d'ocupació i se n'ha assegurat mitjançant un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Val? Més coses a comentar. Més coses que ha negociat Convergència. En primer lloc, tema de polítiques actives, més augment de les polítiques actives. En aquest cas, la Generalitat va aprovar el Pla de Polítiques Actives 2012-2013 amb més de 70 mesures concretes contra l'atur i per la millora de l'ocupabilitat. Una altra cosa ha sigut exigir el compliment de polítiques d'integració laboral per les persones amb discapacitat als centres especials de treball, que això fins ara no s'estava complint. I en tercer lloc, exigir i també més recursos econòmics en les polítiques de recol·locació de les persones que perden la feina en el moment que la perden. Aquestes són les esmenes que està preparant Convergència i Unió a grans trets, tot i que segurament n'hi haurà algunes altres. Algunes altres idees que volíem comentar. A Catalunya, en els darrers 4 anys, del 2008 al 2011, ha tingut la següent evolució en termes d'ocupació. Des del 2008 s'han destruït més de 500.000 de llocs de treball, concretament 527.700. L'atur ha augmentat en 484.600 persones, assolint la xifra de 775.400 aturats a final del 2011. Ara ja estem cap als 800.000. La taxa d'atur ha augmentat fins al 20,5%, que és el doble de la mitjana d'atur de la Unió Europea, que és el 9,9%. Cap país d'Europa, òbviament, té una taxa tan elevada. La taxa d'atur jove de menors de 25 anys és del 47,9%, quan la mitjana europea d'atur juvenil se situa en el 21%, que és menys de la meitat. Durant el 2011 es va crear ocupació a 16 dels 27 estats membres de la UE, de la Unió Europea, perdó, i a 4 estats, Holanda, Luxemburg, Àustria i Alemanya, avui la taxa d'atur és inferior al 6% ja. Quan deia allò del debat, ho deia perquè en els darrers 4 anys, des del maig, al maig del 2008, s'han aprovat 14 reformes a la legislació laboral, via decrets lleis, reial decrets, perdó, projectes de llei, etc, etc. Això són molts, i els números nostres són per posar-se a plorar, com tots sabem. Altres coses, per exemple, aprovant aquesta reforma, per comparar amb algú, en aquest cas Alemanya, si bé és cert que és una de les que té menys atur, Alemanya té un 5,5% d'atur i l'estat espanyol un 22,9%, i per exemple en temporalitat Alemanya té un 14% quan Espanya té un 25%. En termes d'acomiadament, per exemple, a Alemanya les condicions són 15 dies per any treballat i en canvi Espanya, fins i tot amb la reforma, són 20 dies per any. El salari mínim a Alemanya no existeix i en canvi a l'estat espanyol amb la reforma es proposa uns 641 euros. A nivell de contractes temporals, Alemanya és entre 24 i 48 mesos i a l'estat espanyol, amb la reforma, són 24 mesos, que és el mínim que Alemanya proposa. En tot cas, com bé he exposat al principi, Convergència i Unió no ha estat totalment d'acord amb aquesta reforma i per tant hi ha aportat totes les esmenes que ha pogut. De fet, ho ha transformat en un decret llei, com dèiem, i de fet doncs, ara encara presentarà més esmenes fins al 24 d'abril, però amb tots aquests números que tenim ja està clar que no podem seguir i està clar que hem de fer alguna cosa que s'assembli una mica als països que estan més del doble de bé que nosaltres. I per tant, en moments tan delicats com aquests, bé, explicar les coses bé, no fer demagògia, ser responsables i urgentment proposar alguna cosa, que hi ha 800.000 persones aturades a Catalunya. Ens abstindríem en aquesta i avanço que en l'altra també, perquè d'entrada no és una reforma encara, per tant no podem votar ni a favor ni en contra d'una reforma que fins al 24 d'abril no acabarà el seu període d'esmenes.
Parlem de les dues,
Estem molt cansats de totes aquestes dades d'Alemanya, realment no es podrien rebatir en molts aspectes, no? Llavors, lo de l'atur, l'increment de l'atur amb una recessió, o sigui, amb un increment de l'economia del país del 0,7%, resulta l'any passat un increment de l'economia hi va haver 400.000 aturats més. Aquest any, que està previst una recessió de 1,7, i amb aquesta reforma, quants aturats s'haurà? El problema no és que n'hi hagi unes condicions laborals, el problema és que no n'hi ha feina. Llavors tindràs més aturats donant voltes. I una cosa que no s'ha apuntat, és una part molt important. Aquestes acomiadaments baratos el que fan és que les persones de 50 anys es trobin en una situació d'indefensió davant de l'empresa. Aquesta persona de 55 anys l'acomiada amb un mínim i es troba que els últims anys que té que cotitzar a la Seguretat Social no ho fan les condicions i amb això tens una arma de doble filo, que és que quan es jubili no cobrarà el 100% de la seva jubilació. Ja tens dos instruments econòmics per aturar el que és el treballador. O sigui, s'està atacant directament la massa, les persones treballadores, les treballadores que estan fixades amb uns números amb Ministeri d'Hisenda a la Seguretat Social, aquestes persones tindran que assumir tota la crisi a nivell laboral que es trobarà per part d'aquest govern. Ho aixeca aquesta població. Això no és just, això no és just. I a més, en uns condicionants que es tirar enrere 20 anys o més de la legislació laboral. A més, es fica en contra del poder de la Generalitat. La Generalitat, l'administració, el Departament de Treball, tenia potestat de donar l'okei o no als CERES. Ara mateix el govern espanyol li ha tret una cosa que tenia. Llavors, tot això posat al mateix sac es pot mirar d'una banda o d'una altra, però si som conseqüents amb els drets que tenen les persones treballadores d'aquest país, anem enrere. I l'únic que vol aquesta moció és que es
parin a pensar el que estan fent i a negociar amb les classes treballadores, que són la part més important, penso jo, d'aquest país.
D'argumentari n'hi pot haver molt, diguem, i és difícil comparar països perquè també les condicions doncs, de llicències, de protecció de la dona treballadora, etc., doncs, en molts països estan molt més desenvolupats que aquí. Jo diria que, de tota manera, de reformes laborals se n'han fet moltes, però l'anàlisi d'aquesta reforma laboral que està sobre la taula és una, ho diria, és una bomba en la... no? Una bomba directa als drets dels treballadors i a la negociació col·lectiva, perquè es pot despenjar, moltes empreses poden despenjar de qualsevol manera al·legant només pèrdues futures, no? Pèrdues futures de comandes o econòmiques, i poden doncs, treure molts treballadors a passar-los a l'atur. Jo diria que és un atac frontal i directe, i crec que s'ha de rebutjar de totes. Vindrà la negociació, però espanta una mica la negociació en el Parlament espanyol, en les Corts espanyoles, espanta una mica perquè la ministra de Treball mateixa ho ha dit, s'omple la boca i diu, sí, sí, dialogarem, no? Estem oberts al diàleg, i llavors diu, però no es mourà ni una coma, gairebé et ve a dir, doncs sí, diàleg, res, imposaran una cosa totalment, com ho diria, totalment salvatge de que la gent es pugui, no? Una part, per sort hi ha empreses que fins i tot he parlat amb empreses de Sant Celoni, de les grans, i diu, no, per nosaltres la reforma, diguem, no l'aplicarem, perquè entenem que és un que no els beneficia amb res, que no els beneficia amb res, només amb l'aguaretiment si han de despatxar algú, però no és per un clima social positiu, per una negociació de conveni col·lectiu individual com a empresa, no l'aplicaran. Però d'altres, potser sí que ho aplicaran d'una manera escadossera i allò campi qui pugui, i això pot ser totalment negatiu per sectors, com deia la Carme, de persones més grans, d'aprofitament dels joves amb contractes de pràctiques, i bueno, a tots els col·lectius jo diria que afectarà, que pot afectar aquesta reforma i que difícilment es canviarà. Sí, i ho deia la Laura, polítiques actives d'ocupació, hem vist aquests dies que una de les coses que retalla més en els pressupostos de l'Estat és les polítiques actives d'ocupació, vull dir que en lloc amb formació, amb investigació i amb polítiques actives d'ocupació és el que retalla més els pressupostos de l'Estat, mirat així a cop d'ull, no? Que dius, Déu-n'hi-do, no? Així ens anirà en el país i ens sentirem a parlar. Nosaltres, bueno, és normal que votarem que sí a la primera moció, la moció que presentem, que no deixa de ser una moció de UGT i de Comissions Obreres. Dani?
Sí. Bé, una mica explicar el perquè d'aquesta segona moció que comentava la Laura, que no entenia per què. Sí que volem explicar el perquè, perquè realment doncs, tant Iniciativa com el PSC es van mostrar predisposats doncs, a entrar al conjuntament. Nosaltres no ens sentíem gaire còmodes amb la moció primera. Primer perquè, apuntant una cosa que comentava la Laura, no? Que reformes laborals n'hi ha hagut moltes els últims anys, i dels quals moltes ha sigut el PSOE qui ha portat el cavall d'aquestes doncs, reformes laborals. Per això no ens sentíem còmodes, tampoc ens sentim còmodes amb els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres. L'altre dia vam tenir una xerrada aquí a Sant Celoni d'un company de la CGT on indicava que la confiança en els sindicats majoritaris concertats, com els anomenava ell, doncs s'havia esgotat, no? Aquest de ara jo et dono això i tu em deixes fer això, ara jo et deixo fer això i et dones això, no? Doncs això s'ha acabat, no? El que hem d'aprendre és doncs, escoltar la classe treballadora i saber que està en fas de negociar doncs, aquestes contínues agressions contra aquesta classe treballadora. Després volem posar doncs, un especial èmfasi en el fet de que no és una reforma laboral aïllada, sinó que està englobada doncs, en un seguit d'agressions d'aquest capital que té el poder, no? I ja és a Espanya, ja és a Catalunya i sobretot a Europa, no? Que agafàvem com a exemple a Alemanya, doncs, el que estan fent doncs, és això, la dreta més poderosa ens està governant a tots els nivells, i això podem confondre'ns i parlar d'espoli fiscal i parlar de dèficit fiscal, i ho hem de denunciar, està clar, però hem de tenir en compte qui està manant a nivell europeu i qui està manant a nivell espanyol i qui està manant a nivell de Catalunya. A part d'això, tampoc entraré a desglossar els punts de la reforma laboral, però sí que denunciar això, no? Que són mesures que faciliten l'acomiadament, que són mesures que incrementen la inseguretat en les relacions laborals i que ataquen directament el dret de la negociació col·lectiva, i que sobretot es facilita també que les empreses públiques puguin modificar les condicions laborals dels seus treballadors. A part d'això, doncs, nosaltres també volem destacar, doncs, la mobilització que hi va haver-hi el passat dijous amb a través de la vaga general. Des de CUP i CGT i de la secció sindical de CGT a Sant Celoni vam convocar, doncs, a fer una concentració que va ser seguida a prop per 350 persones. Jo, des de que he nascut, no recordo 350 persones a Sant Celoni, doncs, manifestant-se per defensar els seus drets. Creiem que és tot un èxit i també un reflex del que vol la societat avui en dia. I res més, evidentment no votarem en contra de la moció primera, sinó que ens abstindrem, més que res per formes, perquè donem suport a la nostra, però que estem totalment d'acord en el text que proposa, però no podem compartir, doncs, els companys de camí en aquest cas. Ja està, res més.
Sí, bé, nosaltres votaríem a favor de la primera i ens abstindríem a la segona. Més que res, l'últim punt que està bé, que hem dit que la nostra intenció com a govern de l'Ajuntament de Sant Celoni és no acomiadar treballadors, però clar, per exemple, diu aplicar, i en determinats supòsits d'aplicar mesures de flexibilitat interna, no sé ben bé què vol dir, però igual, no, com a Ajuntament hem d'aprofitar els recursos humans que tenim, no? I igual hi ha d'haver flexibilitat interna i canvis d'algun lloc de treball que també, no perquè ho digui aquesta norma, però com una cosa operativa, i creiem també que s'ha de poder fer. I si en algun cas s'ha de fer alguna cosa, hem de complir la llei. Això sí que com a administració venim obligats a complir la llei, encara que no ens agradi. Quan estigui aprovada, eh? Vull dir que això...
En el cas d'Iniciativa no tindré en compte el color d'un partit o d'un altre, en aquest cas estic completament d'acord pel contingut, o sigui que penso que posar un segell a sobre o darrere estem parlant del mateix, per tant, i dono suport a la moció de la CUP.
Compartim moltes coses, o sigui, aviam, anem per pas. La primera moció, que és la que signa Iniciativa i PSC, la que és d'UGT i de Comissions, abstenció, no? Per tant, a les dues, val. Doncs, per tant, quedaria aprovada per 8 vots
i
9 abstencions. I la segona de la CUP quedaria aprovada amb 3 vots.
Ah, sí, perdó, sí.
M'he perdut, eh?
Encara és tard, però encara els números encara surten. 3 vots i 14 abstencions. Per tant, passaríem a l'últim, que no és l'últim ple, que jo m'he descuidat de dir-ho al començament, però em sembla que el secretari us ha enviat una ratificació de la delegació de l'AMTO, no? L'AMTO per negociar tot el tema de transport. Però passaríem al punt que estava previst ara, que seria la moció de Convergència i Unió respecte al 0,7%.
Doncs és una moció per reclamar a l'Estat espanyol la transferència del 0,7% dels fons provenents de la declaració de renta de l'IRPF per programes de cooperació i voluntariat socials. No deixa de ser aquella casella que solem marcar, o a vegades hi ha qui marca la de l'Església i hi ha qui marca aquesta, en tot cas que és per fins socials, i és el 0,7%. És important saber que dels 52 milions d'euros que els catalans i catalanes aportem via aquesta casella, un 45% no tornen, que són 23 milions d'euros. Tot això es fa perquè s'incompleix l'Estatut, una sentència del Tribunal Constitucional i una altra del Suprem respecte a aquesta cosa en concret. En tot cas, això se suma a la resta d'incompliments de l'Estat, de la disposició addicional tercera, de la llei de dependència, de l'escola gratuïta dels 3 a 6 anys, les beques universitàries, el fons de competitivitat, etc. Passo a llegir els acords perquè l'altre més o menys ja ho he explicat així per sobre. El primer cor és donar el suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de la reivindicació històrica d'assolir el traspàs dels fons provenents de l'assignació tributària a fins socials de les declaracions de la renda de les persones físiques que corresponen a Catalunya. El segon, exigir al Govern de l'Estat espanyol que deixi d'incomplir els compromisos adoptats al ple del Congrés dels Diputats, així com la doctrina més recent del Constitucional i del Suprem, de manera que únicament especifiqui la destinació de les subvencions i reguli les condicions essencials d'atorgament, tot deixant a la Generalitat la concessió del destí, el desenvolupament de la regulació de les condicions d'atorgament i sobretot la regulació dels aspectes de tramitació, així com també que es territorialitzin les partides que s'assignen a cada comunitat autònoma en els mateixos pressupostos de l'Estat. I per acabar, fer arribar aquests acords a la Generalitat, a tots els grups del Congrés dels Diputats, al president del Govern de l'Estat espanyol i als membres de la taula del tercer sector a través de la seva presidenta. Res, remarcar això, que el 45% no torna i que en tot cas hi ha més de 4.000 entitats del tercer sector al darrere que també reclamen aquesta fita.
El nostre vot serà favorable.
El vot de la CUP també.
En tot cas, agrair al PSC que dedica van votar en contra del Congrés dels Diputats, però que es reconegui doncs, que la reclamació és lícita i és justa i per tant agraïm que hi pugueu votar a favor.
Tenim un argumentari per discutir-nos, no? Però crec que no toca. No toca.
No, però no toca per l'horari.
Sinó per convenciment, eh?
Per això, gràcies per votar a favor.
Des d'iniciativa també votarem a favor perquè, com he dit abans, el segell que fos a dalt, depenent del partit, si la proposta és legítima, es té que tindre en compte. Ara bé, el que es proposa al govern, el que s'ha dit, si després es presenta una moció, anar-ho retraient, tampoc ho veig massa clar. S'ha fet el partit majoritari, aquí s'està votant una moció dintre del context municipal.
Perdona?
Quan feu aquestes atribucions de que si el govern, o sigui, feu arribar molt enllà tot el que s'està debatint a nivell municipal, entenc.
Bé, perquè és una mesura que afecta entitats fins i tot de salonines segurament i si no del Baix Montseny i està bé que el govern de la Generalitat, els grups parlamentaris sàpiguen que, no sé, que 300 municipis reclamen això per poder fer pressió, que ells també ho demanin, ho reclamin a l'Estat. És una mesura de força a nivell municipal, no? Perquè s'elevi més enllà i els grups parlamentaris també ho vegin bé.
Per tant, queda aprovada per unanimitat. Passaríem al punt d'afegit, al punt d'urgència, si voleu, votem a urgència. Que sí, no? És urgent i necessari. I només resumint-ho, es va fer una resolució de l'alcaldia. Això ja estava en el seu moment, ja fa temps que estava delegat l'Ajuntament a l'AMTO perquè negociés el contracte programa amb la Generalitat de tot el tema del transport i és no, ratificar i tornar a fer el que s'havia fet fa dos o tres anys que es va fer en el seu moment. L'AMTO és una associació del transport, no, que agrupa diferents municipis i que té seu a Granollers, si no recordo malament, i que negocia amb la Generalitat el tema del contracte programa.
La CUP no podem votar ni favor ni en contra de delegar una representació. Aquí no sabem què vol l'AMTO d'aquesta negociació, ni amb quins criteris es portarà aquesta negociació on se'ns demana que nosaltres també ens representi. I com que almenys a mi no em consta que tinguem aquesta informació, doncs no, que no podem votar ni a favor ni en contra, perquè no tenim prou informació.
L'AMTO, nosaltres hi estem com a ajuntament, hi estem, com es diu això, associats, adherits d'una manera voluntària i és un organisme que defensa el transport públic i que negocia amb la Generalitat el contracte programa, que vol dir un contracte que normalment és de 4 a 5 anys, les línies mestres, com a mínim mira de negociar i arribar a acords, el tema subvencions, que vinguin les administracions locals la subvenció, poder equipar parades, etc., doncs és l'organisme que ens representa a nosaltres per la negociació amb la Generalitat.
Bueno, sap una mica que si no sabem ben bé quins criteris proposa l'AMTO a la Generalitat en aquesta negociació, no podem votar-hi ni a favor ni en contra.
Francesc?
Bé, nosaltres votarem a favor, entenem que l'entitat es constitueix precisament per defensar els municipis i per negociar l'obtenció de recursos i millores en el transport dels municipis. I per tant, com s'ha vingut fent fins ara, que ha estat prou positiva, doncs nosaltres hi donarem recolzament.
Carme, el sentit del vot?
Nosaltres votarem favorablement, encara que això portava, o sigui, hi ha uns fets que aproven aquí d'abans, tampoc entenc massa bé perquè té que ser avui l'aprovació urgent del 22 avui, no es podia haver comentat una mica més que implica aquest acord.
Senyor secretari, si vols.
Sí, el tema està que el conveni està signat i de fet perquè puguin negociar amb tots els ets i uts necessiten que estigui ratificat pel ple.
És fer confiança, no?, aquesta entitat que hi som nosaltres també, perquè, i ara, si no recordo malament, hem començat ja a negociar el contracte programa. Votaries a favor, Carme? Sí, eh? Que sí? Sí,
no ho ha dit. No, m'has tenit.
Per tant, 15 vots a favor.
I... Aleshores ja no sabem el que decim. Ah.
És que si s'allarga tant un ple, el que un altre dia farem és a les 12 fer 10 minuts de descans per tothom, crec que seria bo, i després iniciar, reiniciar, no? Per tant, passaríem a la, al control, si abans no, a les 12 s'havia d'acabar el ple, abans. Passem al control de l'equip de govern municipal, si no hi ha cap més moció... punt d'urgència. Informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana en mesos de gener i febrer de 2012. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'alcaldia en els mesos de gener i febrer de 2012. I passaríem al darrer punt, pregs i preguntes. Si n'hi ha, els apuntarem i els contestarem per escrit.
Sí?
Sí. Bueno.
Sí, perquè abans he demanat que... Abans s'ha demanat, per exemple, que la taxa de zona blava a final d'aquest exercici es fes un recompte i una valoració d'aquestes modificacions de taxes que representarien. Jo he demanat. També ho vaig demanar al ple de desembre, en una modificació de les taxes que s'inclogués el fraccionament mensual de l'IBI en el cobrament. Jo no ho he vist enlloc ni en els papers que han arribat a casa per al pagament ni en la informació que s'ha subministrat. Aquest és un. I l'altre és que tinc pendent del darrer ple del gener la contesta oficial respecte a la llei reguladora d'hisendes local, que es pot aplicar la rebaixa del 5% de l'IBI, que això és potestat municipal, la seva aplicació o no, i sempre que es vulgui, quan es garanteixen els supòsits. Això ho vas demanar al darrer ple i de moment jo no he rebut cap notificació d'alcaldia. L'informe tècnic, porto les actes, ho posa, que es faria. Per això dic que moltes vegades hi ha molts papers, però...
Dos coses, Carme. La primera cosa que era que em preguntaves per al tema del fraccionament, si no m'equivoco, no es va introduir a l'ordenança, sinó que es va introduir al calendari fiscal. I per tant, en el calendari fiscal sí que s'ha introduït, i quan hem rebut tots a casa on es diu, es detalla tots els impostos, quan els cobrarem i quan, es detalla clarament quan comença i quan merita. I aquells com és l'IBI i les escombraries que eren en els dos trams, ja si veus el butlletí que ha arribat costat de casa, no? Doncs la butlleta veuràs doncs, quan comença i els dos trams. Per tant, està informat. I en quant a l'informe, l'informe d'intervenció ho teníem, bueno, s'estava preparant, en tot cas, si no t'ha arribat, és, segurament que és perquè pensàvem que l'havien enviat o que no s'ha enviat per algun error, però bueno, t'ho farem arribar perquè està fet. I està
enviat. Els dos trams, són
12 trams. Sí, no, aviam. Manel, que no, em sembla que no se t'ha, no ho has clarificat. A l'ordenança el que es fa és dividir el l'IBI, per exemple, amb dos pagaments. I el ciutadà té la possibilitat de demanar que sigui amb 12. Té la possibilitat de demanar, però no tothom va amb 12.
No, però està informat que pot demanar.
Sí, això ha sortit a...
No, és que llavors sí que m'he confós jo, tal com m'ha ratificat. És a dir, la mensualitat sí que està recollida a l'ordenança i està publicada a l'ordenança, que abans no estava recollida i era una potestat que sempre existia. I ara el que es va fer és recollir-lo a l'ordenança i publicar-lo perquè la gent, doncs, quan llegeixi l'ordenança...
Sí. Abans, quan es volia pagar amb dues vegades, s'havia de demanar. Ara ja no, ara ja es fracciona el rebut amb dos cops, no? Però si alguna persona vol més fraccionament, ho demana personalment i ja està.
Papers que rebut jo a casa no oficials.
Mirem-ho, si ho recull o no ho recull.
Sí, sí.
Sí, el full que va enviar la Direcció Tributària no ho posa.
No.
El Butlletí Municipal es va reflexir aquest fet perquè hi ha una persona que es demanava l'economia. S'ha enviat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a una distància per ajuntar pagament fora dels dos. Ells ho han de demanar i a partir d'aquí es demanarà justificadament, justificadament es demanarà que fa una servei social que motivadament es valorarà si es dona o no es dona.
Butlletí municipal, sí, o sigui que la informació va sortir en el butlletí municipal.
Va sortir perquè va venir gent.
Ja va venir gent, no?
Els mestres que demanen per escrit i en funció d'on està. I el que es va ficar a l'ordenança, es va ficar a l'ordenança fiscal la possibilitat de pressionar el pagament en terminis anualment d'acord amb els requisits establerts al Reglament General de Protecció. Això es va posar. I avui diu si va...
Està.
Què més?
Va foc perquè va un gent.
Què més, Carme?
Tinc... Què més, Carme?
Bé, home, són dos quarts de dues, eh?
Sí, el problema és posar sense punts en ple, no? Quants n'hi ha?
No, 20 i pico. 25, comptant pregues i preguntes.
Doncs bé, jo tinc una demanda d'uns veïns de la calle Maria Eulèria Capmany que han exposat a l'Ajuntament la seva... han manifestat per diverses línies, o sigui, per telèfon, en persona i en e-mail, han demanat, sisplau, la baixada dels preus dels pisos que són de protecció oficial i que jo sàpiga no se les ha donat contesta. I seria el que es diu als altres veïns, les han concedit unes taxes més baixes i a aquestes persones se les manté les taxes aprovades en un començament.
No, el divendres passat es va signar amb els veïns que ja hi vivien una rebaixa també del preu. L'Ajuntament de Sant Soni m'ha estat apretant a Proviure, que és la immobiliària de Caixa Catalunya Caixa, en aquest cas, i no és la mateixa rebaixa, però s'ha produït una rebaixa del 12% i tots els veïns, em sembla que tots els veïns van signar el nou contracte el divendres passat. Sí, això em sembla que s'ha publicat a l'actualitat, ja ha sortit a l'actualitat aquesta setmana i a la nota de premsa de l'Ajuntament també ja ha sortit.
Després una altra cosa que volia preguntar, n'hi ha el gasoducte Martorell Figueres, promogut per l'empresa Enagás, al seu pas per Sant Celoni, ha errat en el traçat de la línia, ha desforestat una gran part dels terrenys en una zona catalogada del nostre municipi i ho tornarà a fer perquè té que fer la correcció del traçat. S'han demanat explicacions, s'han demanat responsabilitats a aquesta companyia per la desforestació.
Bé, quan jo no sóc tècnic, però quan ha de passar, jo recordo anys enrere que es parlava de soterrar temes elèctrics, no? Si ha de passar per un bosc o així, per desgràcia, fa un impacte visual important. La canonada aquesta que s'està posant té 91 centímetres de diàmetre. i la tecnologia constructiva per aquest tipus d'obres requereix una pista de 29 metres d'ample normal. 29 metres, o sigui que perquè ho veiem, això és la canonada i això és l'afectació de l'obra. Això que és molt impactant.
Però
això és...
pel que tinc jo entès, s'han equivocat del traçat i ara ho tenen que tornar a fer.
Això sí que no ho sé.
Això és el que demano que s'ha saber.
Això els tècnics municipals se'ls ha encarregat que ho miressin. És una llicència que és municipal, però això ho ve donat per temes, si no recordo malament, de l'Estat, perquè és un tema d'energies, no? Imaginem-nos, no? L'impacte.
I si s'han equivocat i ho tenen que fer al costat,
i això no imagina. Això, són aquestes afectacions, clar, són 29 metres i 21 en alguns llocs quan ha de passar d'una manera restringida. O sigui, això farem un seguiment, però esclar, és espectacular, però ja es veu, no?, el dibuix, de per passar un tubo, no? Imaginem si aquí siguessin temes elèctrics, doncs també seria el mateix. Vull dir que hem de ser conscients de que soterrat tot és molt maco, no? però té una afectació, no sé si és l'únic lloc que podien passar, però això és una planificació que, si no recordo malament, era un projecte aprovat per Madrid. Sí, Direcció General de Política Energètica i Ministeri d'Economia. I l'Ajuntament vam donar... Qui ho ha dit? Qui ho ha dit? No, no. Ara venen els precs. O sigui que farem un seguiment sabent que és una... que això també se n'ens han dirigit, no?, a mi personalment, algun veí, i clar, fa fredar, eh? Fa fredar. Però bueno.
A veure, l'altre potser és més delicat, perquè ve en relació al Consell del Poble de la Vall d'Oria. Perquè sembla, n'hi ha un contenciós entre un veí i un bar d'allà i una situació una mica delicada, el que sol passar entre veïns, les ordenances municipals que aprovarem de soroll i que els diuen que sí quan no està ben reglamentat, on es pensen que és una cosa i uns altres que és una altra. Bé, amb això no em ficaré. El que he trobat estrany és que el Consell del Poble donin entrada a la demanda d'aquest senyor del bar quan hi ha interposat un requeriment a l'Ajuntament per part dels veïns que es consideren afectats. A veure si m'explico. Quan llegeixes l'acte, han presentat directament al Consell del Poble una demanda de regularització de la seva situació com a bar, independentment de no tindre en compte el que ja havia demandat un altre veí, particularment a l'Ajuntament de Sant Celoni. Em sembla que no és del tot correcte tractar temes delicats d'aquest tema directament al Consell del Poble i entrar-lo directament a l'acte, la presentació d'aquest senyor, quan no estava prevista a l'ordre del dia.
Aquest senyor va venir de públic i va dir qui podia afegir-se al ple quan creguéssim oportú. Ens va presentar un escrit que era el mateix que ell havia presentat a l'Ajuntament. Diu, jo he presentat això a l'Ajuntament fent aquestes demandes i voldria, doncs, que també constés aquí en el Consell de Poble i amb les mateixes signatures, perquè era fotocòpia, que havia presentat aquí a l'Ajuntament, ens ho va presentar a nosaltres. Diu, això és un òrgan de l'Ajuntament, i crec, va creure ell que ho havia de presentar. Vam dir, correcte, molt bé, ho va presentar i clar, allò va passar durant la sessió, allò va constar en acte. I el que ens va donar, la secretària s'ho va emportar i ho va portar cap aquí a l'Ajuntament. Aquell dia es va parlar i es va creure, doncs, que se li havia de donar recolzament perquè pogués tenir una terrassa en un bar que nosaltres creiem que era necessària. La gent que estava allà, tots, vam creure, em sembla que tots vam creure això. I es va quedar que es faria una entrada, doncs, a l'Ajuntament, demanant a l'Ajuntament que el que demanava aquest senyor creiem que era coherent. Aquest senyor demana que es cobreixi la terrassa, que l'Ajuntament li deixi cobrir la terrassa, per dir-ho així, per un lateral, per no molestar en el veí, que en teoria, doncs, es queixa que el molesta, o en cas de que no li deixin fer això, que li deixessin obrir una porta lateral que dona un altre carrer. Ens demanava això. Nosaltres vam creure que era lògic que l'Ajuntament li deixés fer una cosa o l'altra i que li demanàvem a l'Ajuntament que li deixés fer. Li donàvem recolzament, simplement. No sé per on ho veus tu, que hagi fet malament alguna cosa...
En un litigi potser entre dos parts que ja està plantejat a l'Ajuntament i que n'hi ha uns tècnics que tenen que valorar l'oportunitat o no de lo que s'està demanant, en un consell del poble es doni una mica de recolzament a aquest senyor, si tindrà diguem-ne la base tècnica de lo que està demanant és factible o no, és això. O sigui, en temes aquests concrets, abans de donar recolzament o donar entrada, fer una mica de que directament és l'Ajuntament de Sant Celoni el que té els tècnics per determinar si això és en conseqüència o no, perquè aquest senyor té un altre veí que també té entrada unes cartes a l'Ajuntament on s'està queixant del soroll. Jo no sé de qui li diré vostè si té raó o no, és l'Ajuntament de Sant Celoni i els tècnics els que tenen que determinar. És el que veig, que en el Consell s'arribi a determinar la potestat de dir-li a un senyor que sí, que estem d'acord amb tu i que ho presentis, em sembla allargar massa la possibilitat que té aquest Consell. O sigui, tindria que mirar de ser més neutre, la veritat, en aquest cas.
A veure, a nosaltres l'única cosa que ha entrat en el Consell ha sigut aquest senyor dient, exposant això, val? El Consell el recolza amb que li deixin cobrir una part. O sigui, què hi veus de dolent en que el Consell, la gent que estan allà, digui que li deixi cobrir una part per no molestar els veïns?
El que posa allà no és això, és que
el que posa allà no és això, el que posa allà sí és això.
Ho tinc a l'acte, eh? El que posa allà és que
posa una pantalla. Si la tens aquí la pots llegir, jo no la tinc. Però si la tens aquí la pots llegir.
Ho dic per no allargar són precs o preguntes, però pregunta i contesta.
De totes maneres, jo pensava que les preguntes es feien a l'equip de govern i veig que no, que també es fan a l'oposició. No tinc cap problema, com ho puc veure en contestar, eh? Però jo pensava que era...
El Consell del Poble t'ho tinc que demanar tu, no? El Consell del Poble.
Sí, però penso...
Jo no entraré... el Consell del Poble és un òrgan consultiu i no ho he analitzat, si va prendre postura per una cosa o l'altra. Si el veí, en aquest cas el seu propietari del bar, demana formalment que s'estudiï alguna d'aquestes coses que deia, si és que no sé si ho ha demanat, no em consta, doncs si ho ha demanat l'Ajuntament ho mirarà i es donarà o no es donarà. També, abans quan parlàvem d'activitats, ja dèiem que quedaven excloses activitats culturals, festives, però d'una manera esporàdica. Quan una activitat o una molèstia es va repetint en el temps, si és que és això i no es pot solucionar, doncs l'Ajuntament haurà de dir el que ha de dir. Avui s'ha fet una reunió per comentar, però no em consta que hagi entrat cap escrit, almenys a mi, de que la persona aquesta que regenta el bar hagi demanat alguna autorització.
Nosaltres el dia que ens ho va presentar va dir que havia demanat permís, que tenia permís demanat de la terrassa i que li havien denegat. Ell ho va exposar així, si consta l'acte, que li havien denegat tornar a renovar el permís perquè hi havia la queixa d'un veí i que ell demanava, doncs, si us plau, si podia cobrir el tros de terrassa que en teoria provocava el soroll en el veí per si no molestar-lo. I si no això, doncs li deixaven obrir una porta lateral.
I on dona? Aquesta porta lateral on dona?
Al carrer de les escoles. I el que demanava era però que no em facin pagar permís d'obertura una altra vegada, com m'han dit. Clar, ell ho va plantejar així en el Consell. Jo no sé si tenen un litigi o no tenen un litigi. Aquesta persona va venir al Consell i va presentar això. Si a mi em ve l'altra persona i em presenta l'altra i ens diu, doncs el que digui ell ho exposarem. No és donar-li la raó ni l'un ni l'altre. L'únic que li diem, en aquesta carta és que és un lloc on realment, si no deixen posar la terrassa, ens perjudica una mica la gent de la Vall-llòria, doncs perquè és un punt de trobada de la gent. On quedem? A la placeta. Què fem? I després de que no hi ha pràcticament res a la Vall-llòria, si a sobre no tens una plaça on puguis quedar allà...
I acabem, en cinc cas. El problema d'aquesta terrassa és que es posa una pantalla, sembla ser, molt sovint. No, per això a les terrasses està prohibit posar aparells de música, etc. Ja, si a la plaça de la Vila un dia es posa la pantalla perquè és la final de la Champions, és un dia, però si això es fes cada setmana, és normal que hi ha unes molèsties de soroll, que si no hi ha mesures, no es poden aplicar mesures correctores, doncs no es pot fer. Vull dir, està claríssim això, si no... I és el que mirarem, aviam si ha entrat algun escrit a aquesta persona fent demanda d'alguna cosa especial. Clar, la terrassa sí que es donarà permís, però és per la terrassa, com qualsevol terrassa de Sant Celoni. Però no que hi porti afegit aparells, diguem, de música o d'una tele.
Jo no sé si fa molt sovint de la pantalla o no, eh? Jo sé que alguna final així de Copa important del Barça ha apuntat la pantalla.
Bueno, ho mirem.
No ho sé, perquè jo no hi vaig, però jo és perquè la gent d'allà va dir en el seu moment, eh?
Mirarem.
Sí que voldríem fer un petit apunt que arran del que comenta la Carme, nosaltres també ens ha arribat la carta de la part denunciant,
sí.
I sí que ens agradaria doncs, una mica els dubtes que s'han generat últimament doncs, amb el procediment o el funcionament del Consell del Poble, doncs, que potser ens asseguéssim tots plegats i parléssim tots plegats de com ha de funcionar, de quines són les coses que s'hi poden dir, quines coses no s'hi poden dir, etc, perquè potser ens anirà una mica bé tots, perquè tant la Carme com nosaltres també tenim dubtes de fins a on pot arribar doncs, la potestat en aquest cas del Consell del Poble.
Sí, Francesc.
De la mateixa manera que estem parlant ara en aquests moments de l'altra part, entenc que és la que us ha fet arribar o ha fet arribar algú una carta explicant aquesta situació, entenc que segurament el Consell del Poble o la Permanent, les persones que hi havien allà, que hi pot anar al públic, doncs una persona va anar i va fer una exposició i les persones que formen aquesta Permanent ho van debatre i van reflexionar-hi. Jo des d'aquesta visió de que la Permanent o el Consell pugui debatre un determinat tema i que quedi reflectit d'alguna manera, sí, i arribin a un acord, des del respecte a l'opinió, perquè entenc que no és la decisió d'una persona, és la valoració que les persones que formen part d'aquell òrgan, no? Reflexionen. Al final és un òrgan consultiu, per tant ni li dona el permís a ningú, ni li treu el permís a ningú, en tot cas dirigeix o dona una determinada opinió de les persones que entenc que estaven en allà, eh? Però... És a dir, com ara estem
opinant. Jo entenc que pot ser, entenc que pot ser subjectiu, no? Clar, és normal que si es posa una pantalla en un lloc sovint, la gent diu, home, millor que la posin. La majoria de gent dirà que sí i el millor molesta dos veïns. No, clar,
Jo no parlo d'això, jo estic parlant del fet que la Permanent escolti una persona veí que vagi i faci una determinada exposició i que en allà es generi un cert debat entre les persones. Jo estic parlant d'això, eh?
Jo parlo d'això, precisament. Sí. L'acte es diu que es dona suport a la presentació d'aquest document. L'acte dona suport a la presentació. O sigui, jo no em fico en la valoració de si és il·legal o no és il·legal o que si el senyor...
No, total,
o no. És que
totalment legal.
Reunió, sí, però, a part de discutir...
Si les persones que estan allà acorden això, bé, cuidado també, des del respecte a les persones que formen aquest òrgan i que van reflexionar i van prendre una determinada decisió.
Si un senyor de la Vall d'Òria ve allà al Consell i et diu vull participar, bueno, vull estar avui aquí present en aquest Consell i porto això que ja ho he entrat en l'Ajuntament i porto unes signatures amb un document i vull també entrar-ho en el Consell, puc participar avui com consta en el reglament del que vinc a fer? Sí, clar que sí, és una persona del poble. Ell va presentar-ho, va presentar les signatures i allà, un cop ell ho va llegir, va marxar i nosaltres ho vam debatre.
No vull allargar-ho més, si de cas retornem a mirar l'acte, o sigui, és una cosa que si es pren amb... és important.
De totes maneres, l'acte no està aprovada. T'han passat l'esborrany de l'acte, no? Suposo. L'acte no està aprovada i si hi ha alguna cosa que no es va dir concretament...
Jo l'he mirat a internet, la que està publicada a la web de la Vall d'Òria i les actes. Suposo que estarà aprovada. Jo l'he mirat a la web, perquè les que m'envien la meitat no les poden...
De quin dia va ser? És que no me'n recordo quin
consell
va ser. L'últim no pot estar penjat perquè no està
Jo diria, nosaltres sabem que també ho hem rebut, un escrit, no?, del veí que es queixa, diguem, no del que té el bar, no? Clarifiquem quins documents hi ha, i si n'hi ha un que és la persona que regenta el bar, va entrar en firmes en el Consell, però jo entenc... Ho buscarem, perquè no... Bueno, almenys...
Ja... Pues
clar, aviam, és molt fàcil recollir signatures, no?, per una activitat que igual, si no es pot fer, no es pot fer. Vull dir, hem de ser conscients que s'ha de preservar també les molèsties als veïns, si és que és repetitiva. Hi ha més d'un bar, restaurant, que de vegades fan una actuació un dia. Dius, bueno, no passa res. Si ho fessin cada dissabte, dius, home, ja s'ha de garantir el descans de la gent que està al voltant i que no tinguin problemes de soroll. Fa un moment que parlàvem de l'ordenança de sorolls, dius, home, això s'ha de tenir cura, també. Bé, busquem els documents nosaltres i farem les gestions que calgui. Si ha demanat una autorització de fer alguna cosa, s'estudia aviam si es pot donar, i si es pot donar, cap problema.
De totes maneres, encara que no l'hagi entrat ell aquí, que no sé si ho ha fet o no, la secretària que tenim allà és secretària de l'Ajuntament. Se suposa que el que es recull allà ho porta aquí i porta els agents d'entrada i es queda a l'Ajuntament. Se suposa, no? Perquè és que sembla que és que jo sigui la que reparteixo, la que jo passo les actes, la que jo convoco la gent i no sóc jo. O sigui, hi ha una secretària, val? Que és la que fa la feina. Jo no envio... Si les actes no arriben a qui ha d'arribar, no sóc jo que no les envio.
No estem parlant d'acte ara.
Sí, ara no, però sembla que és que aquests papers jo he dit porteu-los allà, no, perdona. O sigui, aquest senyor va entrar unes signatures amb un document que ens va dir que era còpia i que l'original l'havia portat aquí a l'Ajuntament. Nosaltres el vam recollir, no el tenim nosaltres, se la va quedar la secretària de l'Ajuntament, suposo que va entrar.
Demà ho mirarem.
Igual que quan... és que no ens passen les actes, és que les actes no les passa la presidenta, la convocatòria no la passa la presidenta, ho fa la secretària, que és una mica aclarim.
No t'ho prenguis a títol personal, Dolors, no va a títol personal, no t'ho prenguis si tu passes les actes, si tu dius el que dius o no és el que dius. Aquí hi ha un tema, és que nosaltres tenim dubtes del funcionament del Consell del Poble i ja està, no t'ho prenguis com a res personal. Val? Arran d'una sèrie de malentesos tenim uns certs dubtes sobre el funcionament i quina és la potestat i quines coses doncs la presidenta del Consell del Poble pot dir i quines no pot dir. Tenim aquests dubtes, ja està, però no t'ho prenguis res com a títol personal perquè no ho és.
No, no és a títol personal, però t'hem reclamat les actes no sé quantes vegades, perdona, no me les has de reclamar a mi, reclama-les a la secretària. Si vaig ser jo que vaig estar pendent si les rebies o no.
Per això te les reclames tu, a mi? Perquè tu estaves pendent de mi, doncs per això te les reclamava tu.
Clar, però llavors...
Però m'entens, sí, que jo crec que seria
bo seure, no jo perquè les
ara no ho arreglarem tampoc, seria bo seure, com hem comentat entre tots, i parlar una mica de quin és el funcionament del Consell del Poble. I ja està. Només pels dubtes que en genera, però res més. Ni atacs personals ni res, Dolors.
Hi ha dues coses a fer. Aviam. Hi ha dues coses a fer. Una, esbrinarem aquests documents, no? Els que sigui, quins han entrat, com estan, què han demanat, no? I farem un seguiment d'això. I l'altra és la demanda que fa en Dani, en nom de la CUP, de revisar una mica, potser, si voleu, els estatuts, no? El reglament, no? Mirar-ho i, bueno, i tenir un canvi d'impressions entre tots els grups. Val? Ja està. No, compré. Preguntes, no? Ja està? Val. Bona nit, doncs aixeca la sessió. Aviat, avui, eh?